Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 54è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudiràs del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Mollet, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell i Amposta Ràdio. Des de la vila de l'esquerda i del Bac de Roda, aquí us parla Sergi Pérez i al meu costat el Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Vladimir!
Bon dia, Sergi, i bona hora a tots els nostres oients que ens poden escoltar a qualsevol hora del dia.
I també tenim avui a l'estudi el Ricard Lázaro, que és jugador del Call d'Atenes. Benvingut.
Hola, què tal?
I també tenim la presència d'un jove jugador de la comarca, l'Adrià Pérez, del Tona. Què tal, Adrià?
Bé.
I, com sempre, la direcció tècnica, el Guillem Ramisa. Guillem.
Què tal?
Pues molt bé, amb ganes de programa. Vladimir, què tenim avui de menú?
Comencem amb una entrevista a la Joana Ros Alonso. Doncs aquí hi ha un currículum espectacular que després ja el revelarem mica a mica. Després, el nostre personatge ocult, donarem una pisteta. El mossèn Ricard ens parlarà d'una entrega més de la història dels escacs osonencs. I després el Ramon Caro amb el caròmetre.
Exacte, doncs som-hi. Doncs tenim en línia la Joana Ros Alonso, la jove jugadora del Sant Boi Club d'Escacs, que, atenció al currículum, que és espectacular, eh? Atenció, 10 cops campiona de Catalunya per edats, 2 cops campiona d'Espanya per edats, i diu, i varis podis que no recorda, o sigui que déu-n'hi-do, 2 cops subcampiona de Catalunya absolut femení, i recentment, fa tot just un parell de setmanes, campiona de Catalunya absoluta. Sí. Joana, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, no està mal. Dic així, quan es diu tot de cop.
Escolta'm, de tots aquests títols, quin és el que més il·lusió t'ha fet?
Doncs, bueno, al final, cada no, quan és just el moment, fa molta il·lusió. Ara, evidentment, el que més recordo és el Campionat de Catalunya Absolut, no? Que fa un parell de setmanes i feia temps que no jugava i havia passat el sub, no? Per tant, i això quedava una mica enrere, i de sobte, ostres, tornar com a guanyar un torneig que més no m'esperava, perquè hi havia molt bones jugadores, doncs em va fer molta il·lusió. Sí que és veritat que un dels campions d'Espanya també va ser el sub-8. Llavors, clar, una jugadora de 7 anys, de sobte, que et diuen que és d'Espanya, això també fa molta il·lusió, no? Així que suposo que em quedaria amb aquell, però així ara més proper, doncs també tenim aquest.
Sí, però aquest es va decidir pràcticament el photo finish, no? Perquè abans de l'última ronda hi havia moltes jugadores amb opcions, no?
Sí, aquest va ser molt emocionant fins a l'última ronda, fins a l'últim minut.
Que bo. Escolta, a banda d'una molt bona jugadora d'escacs, qui és la Joana Ros? A què et dediques? Què fas? Estudies, treballes? Explica'ns una miqueta la teva vida.
Doncs, bueno, no, simplement és una noia normal, no? Que ara mateix, de fet, no sé si hi haurà alguna interferència telefònica o alguna cosa, però estic justament a la Facultat de Medicina perquè ara estava entre classes, que estic estudiant enginyeria biomèdica i res, llavors simplement és una noia normal de Torrelles de Llobregat i que va començar a jugar a escacs i mira, i al final s'ha quedat.
I si tirem una mica enrere, al moment que et van atraure els escacs, et vas enamorar dels escacs, com va ser això?
Doncs l'història és curiosa, l'he explicat diverses vegades, i és que abans, sobretot quan anàvem de vacances amb la família, anàvem d'intercanvi, intercanviàvem la casa. Aleshores vam anar, no me'n recordo on, però era una casa de dues persones grans, de manera que no tenien joguines. I aleshores estàvem el meu germà i jo, que érem molt petits, sense joguines. I estàvem molt avorrits. I el meu pare va trobar un tauler d'escacs amagat per allà.
Wow.
I ell sabia jugar una mica, perquè jugava amb la meva àvia, I llavors doncs, li van ensenyar el meu germà. Jo era massa petita, jo potser tenia 2-3 anys, però jo llavors estava mirant. I ells anaven jugant i jo mirant tota l'estona, jo mirant. I, de fet, feia de rellotge en el seu moment, perquè tampoc teníem rellotge, i llavors jo era un comptador que anava tirant enrere. No, vull dir, aquesta era la meva funció. Però de mirar, el meu germà la van acabar apuntant a un club i doncs jo darrere. El meu germà comença a jugar i jo darrere. I així hem anat sempre en paral·lel i, bueno, jo una mica per darrere, però al final hem anat els dos jugant, sí, mira.
Que bo. Sí, el teu germà també juga, el teu germà.
Sí, tenen allà mestres catalans a la família, no?, fins i tot.
Sí.
Déu-n'hi-do. I en què diries que t'ha ajudat més a la teva vida el fet de jugar a escacs?
És una pregunta difícil, perquè al final, amb una cosa que t'ha acompanyat tota la vida, caldria, diguem, com una mostra control, no? Una jugant que no li haguessin ensenyat les escacs per veure quina és la diferència.
Mm.
Però sí que és veritat que, home, segur que a l'hora prendre decisions, vull dir, prendre els escacs que l'està prenent decisions constantment. I això a la vida, doncs, al final també, no? A l'hora d'un pensament d'ell, pensa les coses bé, pensa les coses racionalment, no? Doncs jo diria més una cosa així. I al final, evidentment, tota la part d'amistats, que vull dir, no és com una ajuda, però que sempre va bé, no?, la vida, i un rang d'amistats i de conèixer món, perquè també m'ha ajudat molt a viatjar, doncs això segur que m'han proporcionat els escacs.
Joan, escolta, i tu, aquest últim torneig que has jugat, va ser el Campionat de Catalunya femení, com valores, com veus l'evolució dels escacs femenins a casa nostra?
Sempre és un tema complicat, no? Mm. Per exemple, si miràvem el Campionat femení i el comparàvem amb l'absolut, és que no hi havia color. Mm. Vull dir, això està clar. Sí que és veritat que la federació ho està intentant i s'està esforçant a intentar remediar, no?, aquest gran abisme, que és un abisme de diferència.
Mm.
No és fàcil, perquè al final els escacs era un joc que es va començar tradicionalment als bars fa temps, quan només hi havia homes. Per tant, culturalment és una cosa d'homes. I què passa? Que això ho anem allargant, ara que potser s'ha perdut aquesta cultura, però si al final tots els campions mundials i tot el top 100, per no dir quasi top 1000, són homes, doncs al final per una dona que no té referents, que no té una persona a qui mirar i inspirar-se, doncs és difícil no continuar jugant. I també si en un torneig, jo jugo a tornejos que són potser 100 homes i estic jo sola. Que, vull dir, no passa res, però alhora, sobretot quan ets més petita, ostres, doncs impressiona una mica, i potser no vols jugar, i llavors potser ja no jugues un torneig si no van les teves amigues, i llavors què passa? Que al final no juguin masses dones, no? Vull dir, la federació està intentant solucionar això, està impulsant, està fent moltes simultànies, està fent aquests tornejos femenins, però és difícil, ja et dic. Llavors la idea està millorant, sí, però evidentment encara no hi ha punt de comparació, llavors cal seguir.
Mm. El que és espectacular és com, no sé si estaràs d'acord amb mi, com una sèrie de televisió com el Gambet de Dama pot fer tant, en aquest cas, pels escacs femenins, perquè tu ara parlaves de que no hi ha referents a la vida real d'una dona que estigui allà dalt, i a la ficció sí que va aparèixer, no? Vull dir que a vegades, encara que sigui ficció, això té una força brutal. Com ho veus tu, tot aquest fenomen del Gambet de Dama?
Sí, bueno, segur, perquè al final això, bueno, la sèrie va ser una revolució, tant per homes com per dones, perquè va créixer moltíssim el nivell de gent que va començar a jugar, no? Però, bueno, o sigui, sí que és veritat que així com la Beth Harmon, no, que era la protagonista de les sèries, podríem dir un referent fictici, però un referent, també hi ha hagut gent com Judith Polgar,
sí,
o més a nivell estatal, Anna Mandats i Sabina Vega, que són grans referents, però sí que és veritat que encara en manquen, no? Llavors, evidentment, la sèrie és un gran al·licient, però, bueno, ens faltarien encara més personatges, que podríem dir, no? Sí, s'haurien de fer moltes Beth Harmons.
Molt bé. Ara, amb el títol aquest a la butxaca, els teus objectius, nous objectius a nivell d'escaquístic?
Doncs, bueno, jo sempre he pensat que al final tampoc crec que visqui dels escacs a nivell competitiu, però el que sí que vull, que sempre ha sigut el meu objectiu, és mai perdre'ls, mai deixar-los enrere, perquè al final ara estic estudiant una carrera, vull dir, ara és molt difícil compaginar amb els escacs a cert nivell, no? Però és això, no vull perdre'l, llavors segueixo jugant tornejos, segueixo, ara he començat a fer classes, no? Per tant, vull dir, a llarg termini aquest és el meu objectiu. A curt termini, així n'hi havia de tornejos, no tinc massa. Sí que és veritat que, per exemple, d'Elo vull per fi arribar, no virtualment, que vaig arribar virtualment als 2100, però m'agradaria fer-ho, diguem, de manera real, no sé com, quin és el contrari. Aquest seria potser l'objectiu a curt termini, però ja et dic, em centro més sobretot això de sense agobiar-me ni res i simplement no deixar-lo.
Clar, perquè imagino que una persona com tu, que ara està estudiant una carrera, que a més no deu ser gens fàcil, doncs de temps no li deu sobrar. Llavors, quina pauta d'entrenament segueixes? Quantes hores hi pots dedicar-hi?
Clar, vull dir, aquest és un dels problemes. Així com l'any passat, bueno, l'any passat ja estava estudiant carrera, però abans de la carrera no, jo dedicava moltes hores durant la setmana, moltes classes, ara en són molt poques. Ara vull dedico quasi més hores a fer classes, jo, a donar-les, no que rebre'n, però sí que em vaig fent de tant en quant, sobretot quan venen tornejos com aquest, molt útil el torneig, perquè així vaig estar preparant. Allà sí que vaig fer com un intensiu de preparació i vaig estar moltes hores, però per una cosa més concentrada. I si no, durant la setmana, pel meu compte sí que intento fer coses, intento fer problemes, intento jugar partides ràpides, de tant en quant em miro alguna obertura, però sí que és veritat que ara no tinc un horari tan marcat de classes com tenia abans.
I a toro pasado, a tot allò que havies preparat pel campionat de Catalunya, t'han funcionat coses? O sigui, vas poder sorprendre algú amb alguna coseta de la teva preparació?
Mira, així com a curiositat no em va servir cap ni una. Mira que hi vaig dedicar hores i tenia unes preparacions increïbles que si ara torno a jugar un torneig espero poder-les aprofitar totes, però no em va servir ni una.
Sort que no es perd mai això, eh? A vegades diem al meu fill
que
està aquí...
Sí, i són coses que passen que venen assumides quan estàs fent la preparació, vull dir, és un risc que està implícit en la preparació i abans s'assumeix i ja està.
Ja. Adrià, que entrenar obertures és molt avorrit.
Sí.
Però després els aprofites, no?, les obertures, les partides.
Sí.
Li estic dient al nano que està per aquí. I una altra coseta volia preguntar. Tu estàs jugant al club del Sant Boi.
Perdoneu.
Perdonada.
Sí.
Va,
sí,
I què és el que més valores d'aquest club?
Bueno, jo al final sí que és veritat que no em cau molt a prop, llavors... No tinc molt ambient de club, però sí que és veritat que a l'hora de la Lliga Catalana doncs vaig a jugar. Al final és un òrgan que et suporta. A nivell d'ànims també fèiem algunes classes, sobretot quan érem més petits. I llavors teníem un grup, sobretot quan jugava a la Colònia Güell, que va ser el meu primer club, l'únic que es va dissoldre. Vull dir, al final el club era el que organitzava i el que era el nucli perquè ens reuníssim els alumnes, no els nens... I així, doncs, feien com més pinya. Llavors, la classe era més divertida. I al final m'ha servit com òrgan de reunió i de poder compartir amb altra gent, no?, doncs, els estudis i tal.
Per cert, aquí hem dit Sant Boi, doncs hem de matisar que és Sant Boi de Llobregat, perquè aquí a la comarca d'Osona també tenim el Sant Boi de Lluçanès i ve una anècdota que també algun club
la conec, aquesta anècdota.
Es va despistar i en comptes d'anar a Sant Boi del Lluçanès va anar a Sant Boi de Llobregat.
No, ja. En aquest cas del Llobregat.
Val. Alguna altra anècdota tu, no relacionada amb aquestes, amb despistades aquestes, però alguna anècdota de la teva vida que volessis contar als nostres oients?
Aquestes preguntes sempre són difícils perquè és que mira que d'anècdotes em passen a cada torneig, no? Però al final quan et diuen d'explicar una és difícil.
Clar.
Però mira, ara que havíem parlat per exemple de les preparacions, sí que no em va servir absolutament cap pel torneig, però fa res, la setmana passada suposo que coneixeu les germanes Mufitxo, que són les de les millors del món, top 5 del món les dues, que són dues germanes ucraïneses, i van venir aquí a Barcelona, perquè ara estan en promoció, crec, d'un torneig o així, i ens van quedar per anar al Mundo Deportivo. I fer unes simultànies contra elles, vull dir, i jugar amb nosaltres. I allà, de fet, vaig poder fer una de les preparacions que havia preparat pel torneig, i vaig quedar guanyada, de fet, d'obertura.
Wow.
Al final, amb molta tècnica que tenen, em van acabar platant un... Però, vull dir, vaig quedar guanyada, i llavors va ser una mica de recompensa per tot el que havia estudiat al campionat de Catalunya.
Que bo.
O sigui que tremolin els teus contrincants en els propers tornejos, perquè tens alguna cosa allà guardada en el calaix, no?
Exacte.
Joana, ha estat un plaer enorme tenir-te aquí amb nosaltres. Enhorabona des de part de l'Ona d'Escacs pel recent campionat de Catalunya femení absolut, i molta sort d'ara endavant.
Doncs moltes gràcies.
I que milloren una mica...
Que
milloren la cobertura telefònica allà a la teva facultat.
Bueno, Vladi diu perquè hi havia algun tallet, però s'ha sentit perfectament, s'ha pogut seguir tot molt bé, vull dir que perfecte. Moltes gràcies, Joana.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres seguim, tenim aquí a mossèn Ricard Lázaro, que ens farà, com deia el Vladi al principi, una nova entrega de la seva secció mítica ja d'història dels escacs usonencs. Ricard, què tenim avui?
Hola. Bueno, avui, com que es fa a tantes ràdios de tot el territori català, doncs pensava fer alguna cosa que fos bastant comuna, que fos d'història, però comuna a Catalunya i tot. Mireu, al principi, i aprofitant que el que ha dit la Joana, als anys 70 i 80 era realment molt escàs trobar una noia jugant a escacs.
Sí, sí, cert.
Molt més cara encara. I jo, precisament, les poques que vaig jugar al llarg de centenars de partides van acabar totes en taules.
Ah, mira.
Tant si les tenia guanyades, com si les tenia perdudes, com si estaven empatades, sempre vam acabar en taules. Però, en canvi, i ara aprofitant que hem parlat amb la Joana, campiona de Catalunya absoluta, i que hi ha aquí l'Adrià, doncs puc recordar que un nen de 13 anys, en Xavier, va guanyar a la subcampiona de Catalunya, Teresa Canela, a l'Open de Berga del 74.
Caram.
Acabava de guanyar l'Open. L'any següent va ser campiona de Catalunya absoluta. Em sembla que era de Catalunya, no d'Espanya. Em sembla que era de Catalunya. I, bueno, mira, és aquelles coses que passen, com ella també ha dit, la Joana, que a vegades fas aquests resultats amb un... I era una partida que els anava molt, sobretot a la Teresa Canela, que era membre, no sé si encara juga, d'una família que jugaven, ella, la seva germana Conxita, l'Artur, Canela... Bueno.
Família d'escaquistes, vaja.
Sí. Bé, jo volia aquesta vegada parlar una mica de l'ambient d'aquells anys, sobretot de coses que s'han perdut i que eren molt diferents en aquell temps que ara. Per exemple, la majoria de les partides, per no dir gaire bé totes, s'apuntaven amb notació descriptiva. Sí. No va ser fins als anys 80 que la Federació Catalana va començar a recomanar l'algebraica i crec que va ser ja bastant entrats als 90 que va fer obligatòria l'algebraica. Això potser ho sabeu més bé, o obligatòria, o que posava pega si érem descriptiva i tot. Una altra cosa molt típica d'aquell temps era que hi havia moltes partides ajornades. Jo recordo haver ajornat partides dues i tres vegades.
I sense mòduls, llavors, per mirar-ho a casa?
Res. Ho havies de mirar pel teu compte. Si tenies un tauler, doncs tu miraves per allà sobre amb els companys o si venies amb algú. O tu sol. I si jugaves pel dematí, primer s'ajornava a la tarda, després es tornava a ajornar pel dia següent, i a vegades després s'ajornava, que algun cas m'havia passat, pel cap d'una setmana o
pel
cap de diversos dies.
Eternes, eh?
Sí, que a vegades arribaven a més de 100 jugades, 100 clar, i clar, d'això. I una de les vegades, amb un mat, que aquest sí, vaig tindre molt temps per estudiar-me'l i el vaig acabar fent, un mat de rei alfil i cavall contra rei.
Difícil.
És difícil per no passar-te del temps del nombre de jugades i tot. Després, una altra cosa que també era típica d'aquell temps, jo no ho vaig arribar a veure mai, i si ja ho he dit en algun torneig, doncs m'ho recordeu i passaré un altre, era que hi havia la possibilitat legal de cantar mat.
A veure com funciona això.
Bueno, cantar mat era, en partides lentes fins i tot, un jugador deia mat en 6. Sí.
I s'acabava la partida.
Esperava, esperava, es comprovava.
Es comprovava, exacte.
Venien els delegats o l'àrbitre, venien jugadors experts, ho comprovaven. Si era així, guanyava aquell.
Ah, que bo. Clar.
Però a vegades en apurs de rellotge. I si no, perdia. O sigui, una vegada cantat el mat...
Havies de ser mat.
El que no sé segur... és si el mat es podia fer en menys jugades, o sigui, si es podia fer mat però eren més jugades, controlava una jugada que en vez de 6 eren 7, per exemple,
sí.
Doncs perdies.
Però escolta una cosa, el gustasso de fer un mat Per què te l'estalvies cantant mat? Fes-lo sobre el tauler, que és un gustasso.
Era una cosa que gent m'havia dit que als 60 encara es feia.
Sí, ostres. Sí, allò es feia, algú m'ha explicat, que em sembla del José Algaba, sí. No? Aquella, tant com si allà al mig d'una partida... Anuncio mate en 4.
I era una cosa legal i solemne.
Però escolta'm una cosa,
esperava...
en cas de que es parés, es comprovés i no fos mat i tu tens la partida guanyada, perdies?
Perdies, jo crec que perdies. Caram, perquè havies fet, o sigui, tu l'havies jugat això... tot.
D'acord.
Això he de mirar la part arbitral
això,
del tema.
L'àrbitre es pot mirar.
És feina per tu,
mirar,
eh? Feina per tu,
mirar,
sí,
eh? Sí, feina.
Sí, és una cosa que, mira, s'havia fet, jo no ho havia arribat a veure, sabia que es podia fer... en alguna vegada potser m'havia sentit a dir que es feien alguna ràpida, que es cantava mat. Ostres. Ara ja no es pot fer en ràpides, tampoc, ja no es fa. Però bueno.
Home, això amb ràpides aniria bé, perquè igual et falta temps i veus el mat i dius mat.
Un altre tema que és molt diferent ara que abans era el tabac.
Val, o fumava com carreteros abans.
Es fumava molt en les sales d'escacs, en els bars, en tot arreu.
Ara les sèries aquestes també, no?
Bueno. Però penseu que la sala estava plena de fum.
Imagina't, amb boira baixa, això.
Boira baixa. Hi havia gent que fumava amb cigar, amb pipa, cigarretes, mentolat. La Federació Catalana no va començar a declarar la guerra als escacs fins l'any 88, 1988.
El tabac.
El tabac, perdó. I encara va ser només en les competicions més importants, o va ser recomanat, però encara hi havia gent jugant fumant als anys 90.
Els de Vic ens sentien com a casa, sempre. Juguessis on juguessis, clar, la boira, present.
I a més, donava aquelles partides que acabaven tan tard a la nit, perquè a vegades, per no aplaçar, doncs s'acabava una partida a les 2 o a les 3 de la matinada. I hi havia gent encara allà mirant-s'ho, perquè potser anava el resultat del campionat, o anava el resultat del torneig de dos equips. Doncs, sorties d'allà, anaves cap a casa i fins i tot la roba interior estava fumada. T'havies de dutxar, perquè havies quedat ben fumat.
M'ho crec.
I és molt diferent que ara, esclar.
Sí.
Després també el tauler és una mica de 8x8, evidentment, i tal, però amb algunes certes variants de color o d'això, de fusta, de plàstic, de no sé què... I també peces no Staunton. Jo havia jugat alguna, no oficial, amistoses, en el club, al principi, i molt al principi, amb peces franceses, que no sé si les recordeu.
No.
Eren aquelles que tenien tots uns lòbuls, que tenia un lòbul, que totes s'assemblaven, perquè s'assemblava el peó, s'assemblava l'alfil, s'assemblava la dama i el rei, Eren com més lobulades, i més altes, més important era la peça. A mi m'agradaven. Després també es bevia en les partides.
Ah, sí? No sé estava si es permès?
Estava permès beure. Era típic beure cervesa.
Hosti, entre el tabaco i l'alcohol, no semblava un casino, allò.
Era típic beure cervesa, però... també, doncs, no sé, es bevia, es menjava, no sé si ara deixen menjar mentre està jugant, però hi havia algú allà amb un entrepà.
Alguna vegada he vist algú amb un entrepà, jo, Sí. Llavors no sé si és per...
Ara...
Mira, aquí hi ha un que diu que menja, l'Adrià diu que menja a vegades.
Per això, encara es permet, Això
a les lleis, a les lleis diu que no es pot menjar allà al tauler, però bé, és a dir, quan és un campionat superoficial, però si és un torneig menys oficial, el típic és això, t'aixeques de la taula per no cruspir alguna cosa davant dels morros. No?
Això és el que fas tu, Adrià, no? T'aixeques, vas a la bossa que porta el papa i llavors menges allà, no?
Sí.
I a més, com que no hi havia mòbils, es podia anar tranquil·lament al bar, encara que fos a baix o a dalt, i ningú sospitava res, perquè, esclar, no et portaries allà un tauler amb peces i tot. Si voleu fer alguna pregunta, i si no, acabo...
No, hi ha un document fet per un àrbitre internacional, la Cristina Areó, d'Itàlia, i aquesta doncs té unes recomanacions fetes també amb molt d'humor i això, i diu allà... si de cop i volta tu tens un atac de fam, no et posis a cruspir l'entrepà davant dels morros del rival en el tauler.
Que seria sentit comú, quasi bé, no?
Sí, però
no
ho va explicar de forma molt, molt divertida.
Bueno, i per acabar, doncs volia dir que bueno, jo ho he dit en algunes altres, però com que hi ha en ràdios diferents i tot, que si algú està interessat en això, inclús per veure l'ambient, perquè és d'Osona, però surt molta gent de tot Catalunya, que el blog que faig que el vaig fer ja des de fa, des del 2016, és l'escacs viscut. Es pot trobar, és viscuts, en plural.
Escacs viscuts.
Sí, que també es pot trobar a Google posant això, o escacsviscuts.blogspot.com.
Molt recomanable, perquè el mossèn ha fet una recopilació extraordinària de fotografies, d'històries, val molt la pena.
400 entrades.
I si en teniu, de fotos antigues i materials relacionats amb els escacs, sobretot amb els escacs usonencs, poseu-vos en contacte amb nosaltres, amb molt de gust ho farem arribar al mossèn.
Gràcies.
Per fer créixer.
Gràcies. I dic una cosa, per avançar-ho, que si una altra intervenció que faci, veient que l'escacs femení, doncs que Vic es va fer el campionat d'escacs d'Espanya femení del 79, i potser en un altre d'això en parlarem.
En podem parlar. Molt bé. I nosaltres seguim perquè tenim una secció, que és la secció del caròmetre, amb el nostre amic Ramon Caro.
Molt bé, a veure.
A veure què ens explica el Ramon. Endavant.
Bé, dintre de la secció del que m'agrada i del que no m'agrada, avui diré el que m'agrada, que jo crec que cal ser positius i mirar en positiu i mirar endavant sempre. M'agrada molt que arriba una època de l'any, novembre i desembre, on a Catalunya des de fa uns anys tenim la sort de gaudir de dos tornejos realment interessants. Són privats, però són tornejos molt potents. Jo crec que són dels més potents que es fan a Espanya i inclús a Europa. Tant en aquestes dades com tot l'any, no? d'Open, i són el Llobregat Open i el Sandwiches Festival. No? Són tornejos que, per una banda, permeten a aquella gent que es pot permetre pues, tenir la sort de poder jugar i d'agafar-se o festa a la feina o hores o per horari professional o estar jubilat o, bueno, la gent que pot jugar-ho. Són tornejos absolutament meravellosos amb un entorn de joc privilegiat en els dos casos. El cas del Sangway, doncs, davant del mar, a Sitges, que sempre, encara que sigui desembre, doncs, fa un clima bastant agradable. En el cas del Llobregat, doncs, va itinerant, no? Va passant per diferents indrets, no? El Prat de Llobregat, Castelldefels, Sant Boi, no? I al final són tornejos on els jugadors d'un cert nivell de Catalunya, diem els que tenen més de 2.100 d'elo, no? Per dir alguna cosa, FIDE, 2.200, no? Tenen la sort, evidentment, els MIs i els GMs tenen la sort de competir contra jugadors molt potents i que, com hem vist després, per exemple, el guanyador de l'any passat del Llobregat i del Sangway, doncs va ser un destacadíssim jugador a l'Olimpiada, dels millors taulers de l'Olimpiada, no? Això és un motiu de celebració i jo crec que hem de celebrar-ho i, d'alguna manera, no sé quina connexió trobarem en el futur, entre tots, entre aquests tornejos que són a l'hivern i el circuit català d'escacs, que és de la primavera a l'inici de la tardor, pràcticament al setembre. Crec que el circuit català està en una fase de reflexió, de repensar-se coses, hi ha hagut molts canvis, va desaparèixer l'Open de Montcada, hi ha hagut una participació no tan alta en alguns tornejos, tant de ritme lent, sobretot, com algun actiu, i jo crec que tot és positiu si sabem reconduir-ho i convertir Catalunya en un eix de joc i de participació escaquística de primer nivell. El que no m'ha agradat com a espectador, és el que ha passat al Campionat de Catalunya d'edats. La polèmica sobre els 4 dies de joc, sobre els canvis de format, sobre els premis, sobre els trams, o sigui, tot el que ha passat al voltant del campionat, algun escrit que, com sempre, hi ha gent que, pues, que fa escrits una mica pujats de to i apocalíptics, no? Al final tothom pot queixar-se, tothom pot dir la seva, però hi ha maneres de queixar-se, hi ha maneres d'opinar, i la crítica ferotge no crec que sigui la forma. És cert que des de la federació s'han de repensar coses, s'han de fer plantejaments, s'ha d'estudiar, s'ha de parlar amb els clubs, amb els pares, amb les mares, amb tothom que estigui implicat amb els escacs base, però jo crec que aquest any no ha sigut un bon torneig en quant a participació. Hi ha hagut molts clubs i persones descontents i això crec que ens ha de fer a tots reflexionar sobre una competició que seria juntament amb l'individual per edats que juga als voltants de Setmana Santa la competició més important. És a dir, m'agrada per una banda, avui ja veieu que estic de competicions, m'agrada per una banda que Catalunya sigui un eix, un pol d'atracció de jugadors de tot el món ara al novembre i desembre amb el Sangway i amb el Llobregat, m'agrada molt, però no m'agrada que la nostra pedrera, la cantera, el planter que juga un campionat com el Campionat de Catalunya d'edats per equips, doncs hagi tingut un campionat una mica convuls, amb menys participació i amb gent descontenta. Ho hem de repensar entre tots i hem de fer-ho millor, com sempre, amb esperit crític, amb educació, mirant endavant i amb aquesta frase que tant ens agrada a tots nosaltres, que és salut i escacs. Amb vosaltres, Ramon Caro, fins la propera.
I hauria de pensar la federació també del edats de l'any que ve, perquè encara no ha sortit res de res. Ja estem al mes de novembre.
Doncs queda dit. I ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Vladimir Zayats, Ricard Lázaro, Adrià Pérez i a la direcció tècnica Guillem Ramisa i a tots vosaltres per escoltar-nos. Salut i escacs.